Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Vull ser una professional en futur. Per això, el dissabte 26 aniré a les sessions informatives de Blanquerna. Podré parlar amb professors, conèixer les instal·lacions i resoldre els meus dubtes.
Vine a Blanquerna i descobreix els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Dissabte 26 de març a 11:15 del matí a Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per continuar la sintonia de Ràdio Estel. Ja hem arribat al dimecres i la veritat és que el dia ens està donant una mica de tot. Hem tingut pluja, hem tingut sol, hem tingut una mica de fred encara ara. Anem a veure el que hem de tenir. Comencem el Tot anirà bé, com sempre, amb en Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps continua marcat pel temporal marítim i, per tant, també per la presència d'aquest vent de llevant i de gregal, que és el que ens aporta tota la nuvolositat que ens està afectant aquestes últimes setmanes. Al llarg d'aquesta tarda esperem encara precipitacions cap a les Terres de l'Ebre, unes pluges que no han de ser molt importants però que també es podrien allargar cap a d'altres punts de la costa i per litoral. Per tant, al sud, aquesta tarda, precipitacions febles, a la resta de comarques del litoral i del prelitoral, nuvolositat entre variable i abundant, això vol dir estones, alguna clarina, però també estones, els núvols creixeran i podran deixar escapar alguna gota. En canvi, cap a l'interior i cap al Pirineu tindrem moltes més clarianes. Les temperatures màximes avui més o menys com les d'ahir. Demà, vents més humits, per tant, això significa que tindrem força més nuvolositat i per tant augmentarà el risc de precipitacions al llarg de tota la costa i també del prelitoral. Cap a l'interior, núvols, però aquí en principi no hauria de ploure, i també cap a les comarques del Pirineu, nuvolositat variable, és on hi ha menys risc de pluges. Demà les temperatures més o menys com les d'avui, temporal marítim, i encara haurem de parlar de vents de llevant a gregal, que estones seran moderats i que faran que la sensació de fred pugui ser una mica més intensa.
Gràcies, Jordi. Aquest 23 de març està clarament marcat per les mobilitzacions. Avui el sector de l'ensenyament ha tornat a viure una jornada de vaga, en aquest cas per protestar contra la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà. No sembla haver estat una convocatòria amb una gran incidència, ja que les dades del propi departament situen el seguiment en entorn al 7%. D'altra banda, també avui hem vist una manifestació del sector del taxi. Uns 300 taxistes han protagonitzat una marxa lenta fins al Parlament de Catalunya, reclamant ajudes directes per fer front a la pujada de preus dels carburants. I això sense perdre de vista, com saben, la seva amenaça de tornar a acampar a la Gran Via de Barcelona en el cas cas que no s'atenguin les seves reivindicacions. Això passa quan es compleixen 10 dies des que van començar les protestes dels transportistes, que també avui han protagonitzat una marxa a peu on han demanat la dimissió de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, i han reclamat que l'Estat expliqui de quina manera es distribuiran els 500 milions d'euros que ha anunciat el govern espanyol per tal d'ajudar el sector a fer front a aquest augment en els preus. I per si faltava alguna cosa, no perdem de vista tampoc aquesta tarda a les 6, just quan acabi aquest programa, els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat una altra manifestació per protestar contra la pujada de preus de l'energia i per demanar mesures que continguin la inflació i garanteixin la protecció de l'ocupació. Com es poden imaginar, de seguida en parlarem de tot plegat. Ens aproparem també al Congrés Espanyol, on avui s'ha parlat de tot plegat. Però abans busquem l'aspecte positiu del dia, que clarament ens arriba a l'anunci fet pel govern de Pedro Sánchez, que a partir d'aquest proper dilluns s'acaba l'obligació que una persona positiva en Covid no estigui obligada a estar aïllada a casa. Clarament una manera de passar plana davant la malaltia, justament en aquests moments en què per primera vegada hi ha menys de 22.000 persones, casos setmanals decretats de Covid i 1.000 ingressats per aquesta malaltia. Ens acompanya el doctor Quique Bassat, epidemiòleg, investigador i crea l'Institut de Salut Global de Barcelona. Senyor Bassat, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Són bones notícies, no?
Sí, són bones notícies perquè la gent està ansiosa de retornar cap a la normalitat, però a mi encara fa una mica de cosa avançar tan ràpidament en la flexibilització d'algunes de les mesures quan encara tenim molta transmissió entre nosaltres. I em fa por aquesta idea de gent positiva possiblement transmitint el virus i caminant lliurement pel carrer.
Ja. En qualsevol cas, sembla que és una evidència aquesta cosa de gripalitzar, no?, tota aquesta qüestió del Covid.
Sí, i és cap a on van la majoria de països del nostre voltant. I és cap a on hem d'avançar nosaltres també, perquè clarament el virus que està circulant ara és molt diferent de les variants prèvies que eren més perilloses i diferents de les que tenim ara. Però, repeteixo, estic una mica perplex de les decisions que s'estan prenent quan encara no som capaços de disminuir la incidència acumulada cap a uns valors que indiquin que estem en un moment de baix risc, que seguim en un moment de risc moderat o alt, inclús.
Clar. Senyor Bassat, aquí probablement tenim una clara influència també del que estan fent tots els països del voltant, no?, on estem veient com efectivament acaba l'obligació de les mascaretes, cosa que es diu que aquí també passaran 4 dies.
Sí, sí, i jo crec que és cap a on anem, lògicament, però de nou, és el més per pressió social i perquè seria difícil justificar davant de la població que no avancem en aquesta direcció quan els nostres veïns ho estan fent, i no perquè realment hagi arribat el moment on ho puguem fer sense cap recança i sense cap por. A vegades això és una mica com el llibre d'Alícia en el País de les Meravelles, quan ara hem de córrer més ràpid per quedar-nos en el mateix lloc, no? I anem traient mesures, però pretenem que al mateix temps solucionem la transmissió que està passant al nostre país. I no passarà així, perquè si anem traient mesures, evidentment aquest virus i aquesta variant que és tan transmissible seguirà transmetent-se i seguirà infectant a noves persones.
I és veritat, però segurament la incidència d'aquesta variant no és tan alta, no?, ni de bon tros.
La incidència sí que és alta, el que no és alt és l'impacte clínic, no?
Això em refereix.
Exactament, sí, en això tens tota la raó, i és cert que podem avançar, i no estic en contra de que avancem, al revés. Jo també tinc moltes ganes d'avançar cap a la normalitat, però quan hi ha transmissió hi hauran casos, i quan hi ha casos clínics, encara que siguin minoritaris, algun d'aquests seran casos amb conseqüències greus. Per tant, pensem-ho bé abans d'avançar tan ràpidament i tinguem sempre aquesta consciència de que algunes persones acabaran infectant i tenint repercussions clíniques importants.
Vaja, que si vostè parlés amb el president espanyol, el missatge seria Pedro, espera un poco.
Absolutament, i sempre ho hem dit. Esperem una mica fins que la transmissió sigui lo suficientment baixa com perquè el risc d'aquesta malaltia greu sigui molt, molt, molt baix i assumible, no? Uh-huh. Ara seguim amb unes xifres que si les tenim per la grip, encara ens molestarien, no?, perquè tenim encara un centenar de morts al dia, més o menys. Clar. I això segueix sent bastant.
Molt bé. Senyor Bassat, un plaer saludar-lo, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bon dia. És Quique Bassat, epidemiòleg i investigador a l'Institut de Salut Global de Barcelona. Són les 3 i 9 minuts i aquí comencem el Tot anirà bé. Des d'ara fins a les 6 en punt de la tarda, moltes coses, molta gent, molts temes en un dia molt mogut. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns què passa al programa.
Doncs una de les primeres passes del programa d'avui ens portaran a analitzar la situació de les empreses de casa nostra. La PIMEC alerta, un total de 50.000 empreses catalanes podrien arribar a baixar la persiana si no tornen a temps els crèdits que van sol·licitar per la pandèmia. Quin serà el desenllaç? S'aconseguirà una pròrroga per retornar-los? Doncs a partir de les 4 en parlarem i ho farem, entre d'altres, amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Mercè Rius. A 4:45 i com cada dimecres, la prestatgeria personal de Josep Martí Blanc en recomana un nou llibre. Avui un dels grans clàssics de la literatura catalana, com és Figura d'assaig de Joan Fuster. Unes pàgines que en reafirmen que llegir és aprendre i aprendre llibertat. I, Toni, avui, per acabar, et vull fer una pregunta. Digues. Sabies que hi ha un alt percentatge de gent que confia més en els cambrers que en els psicòlegs?
No és difícil d'entendre, no?
No, però per als oients que vulguin saber, doncs avui de 5 a 6 de la tarda parlarem sí. d'això i molt més a la nostra tertúlia de clients.
Ui, tertúlia de clients amb psicòlegs. Fins i tot, això sí que té bona pinta, eh? 3 i gairebé 11 minuts amb nosaltres, Diana Silva, com sempre. Bona tarda, Diana.
Bona tarda, Toni.
Avui comencem amb una última hora, no?
Exacte, i és que el Tribunal Constitucional ha rebutjat amb divisió el recurs d'Emperador Oriol Junqueras contra la sentència del procés. Hi ha hagut 3 vots particulars dels 9 que s'han a més, els primers recursos que es van resoldre, que van ser els dels condemnats per desobediència, es van rebutjar per unanimitat, però un cop es va entrar en les sentències per sedició, la unanimitat s'ha trencat i s'han rebutjat amb 2 vots contraris, que ara s'han ampliat a causa de la incorporació de nous magistrats, i en les pròximes hores també el Constitucional ha de resoldre els recursos de Romeva, Bassa i Forn, que són els últims que quedaven pendents. I també fa molt poca estona ha acabat la manifestació que ha congregat 7.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, al centre de Barcelona, per protestar contra la sentència del 25% del castellà a les aules. Els sindicats critiquen la resposta del govern amb l'anunci del nou decret, ja que consideren que és insuficient i exigeixen que defensin l'immersió lingüística. Amb la protesta s'hi ha sumat també el govern, que des del Parlament han mostrat la seva repulsa contra la sentència, i ho han fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès, membres també d'Esquerra Republicana, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, concentrant-se a les escales de la Cambra Catalana. La majoria dels consellers de Junts, però, no s'han posat a la foto, ni tampoc els diputats de la CUP, que sí que han assistit a la manifestació. I de vaga en vaga, perquè avui ja fa 10 dies que va començar l'aturada dels transportistes per l'augment dels preus dels carburants. Aquest matí els camioners han repetit els piquets i dins les terminals del port de Barcelona i han tallat també la ronda litoral, i davant d'aquesta situació el govern espanyol ha decidit avançar la reunió que tenia amb el sector, i finalment l'executiu es reunirà demà i no divendres amb el Comitè Nacional de Transports per Carretera per mirar de concretar ajudes pels transportistes. I també, com sabeu, aquesta aturada ha provocat un fort desproveïment en les indústries. Diverses empreses han alertat de la manca de subministrament i han avisat també que aturen les seves plantes de producció fins que la situació no es restableixi. Entre les marques que ara possiblement costin de trobar al supermercat, hi ha, entre altres, Gallo, Conserves Calvo, Danone o Heineken. I també aquest matí l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que combatrà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anul·la la zona de baixes emissions, amb una cadena de recursos. D'entrada, el Consistori i la Generalitat presentaran de forma conjunta un recurs de cassació al Tribunal, i després actuaran de la mateixa manera els altres 4 municipis que també estan afectats per la mesura i que aniran rebent les sentències contra les seves ordenances. L'Ajuntament de Barcelona diu que el recurs és la seva prioritat i que de moment no estudia altres alternatives. I en política, avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre els canvis a la cúpula dels Mossos. Entre els que s'han produït en els últims mesos hi ha sobretot la destitució del major Josep Lluís Trapero. Aquests canvis, Aragonès diu, que són normals i no responen en cap cas a cap voluntat de revenja, i el cap de l'executiu català insisteix que tampoc hi ha cap tipus d'improvisació d'última hora, i encara menys diu cap voluntat d'amagar cap cas de corrupció política. I un dia més no podem acabar el repàs informatiu sense mirar cap a Ucraïna, i és que avui la Creu Roja ha denunciat un fet molt preocupant, i és que l'ONG ha detectat possibles casos de tràfic de persones entre els refugiats ucraïnesos que arriben a Catalunya, i ha alertat els Mossos d'Esquadra perquè obrin una investigació davant dels possibles fets delictius.
Déu-n'hi-do, eh? Ara en parlarem dins la tertúlia del programa. Avui recordem amb David Mejía, Jordi Manils i Oriol Vidal Barraquer. Serà de seguida, i recordem que a partir de les 6 torna la Diana Silva amb el punt i seguit, avui lògicament en el mateix instant en el que es dona el tret de sortir de les manifestacions.
Exactament, estarem
pendents. Tocarà treballar una mica, eh?
Una miqueta.
Gràcies, Diana. Fins després. Uns segons per un quart de 4. Fem un cop d'ull als diaris digitals. Oh, yeah. I just wanna get to know you. per destacar què, Núria?
Mira, doncs avui et començo explicant que la cadena global de cafeteries Starbucks ha obert una nova botiga a Barcelona, concretament a la plaça de Sant Jaume, entre les seus de l'Ajuntament i la Generalitat. Una obertura que té lloc en un local que havia ocupat fins al 2014 la històrica camiseria d'Eulofeu i que va haver de tancar per la brusca pujada de preus de lloguer a causa de la nova llei d'arrendaments urbans. D'aquesta manera, ara, com dèiem, la botiga encarregada d'ocupar l'espai ha estat ni més ni menys que una de les cadenes de cafè més importants a nivell internacional, com és Starbucks, i ho fa coincidint també amb l'obertura d'una altra botiga en una zona de primera categoria de Barcelona, com és el Passeig de Gràcia. Per tant, aquest gegant americà, que ofereix des dels cafès més dolços fins als gelats i dolços més elaborats, sembla ser que li va molt bé perquè, atenció, a hores d'ara, ja té presència a 70 països diferents i un total de 24.000 establiments actius arreu del món. Tot això en un dia on també t'explico que el millor poliesportiu del món d'aquest 2022 es troba a la Sagrera. Segons destaca avui el Nació Digital, el poliesportiu municipal que rep el nom Camp de Ferro està en marxa des de mitjans del 2020 i ja ha rebut diversos reconeixements internacionals. L'últim, com dèiem, el Premi Archidaily 2022 en la categoria d'equipament esportiu que atorga la plataforma mundial per arquitectes i membres del sector i que l'ha situat, com dèiem, en el podi. Cal destacar que el poliesportiu ha guanyat el premi per la valoració general que se n'ha fet del complex, un complex que compta amb un total de 7.237 metres quadrats, 3 pavellons poliesportius i una construcció feta a base de sistemes d'alta eficiència energètica i que, per tant, miren cap a la sostenibilitat. A més, el poliesportiu ofereix un ampli ventall de possibilitats, ja que plega des de l'hoquei patins, l'handbol, el futbol sala, el bàsquet i el patinatge artístic, entre moltes altres activitats. Per tant, avui, Toni, podem dir que el millor poliesportiu del món està a casa nostra. I per acabar, toca parlar d'Operación Triunfo. Perquè el concurs musical, que justament l'any passat celebrava els seus 20 anys d'història, no tornarà a Televisió Espanyola. Des de feia un temps que la productora del programa seguia mantenint llogades les instal·lacions, és a dir, l'Acadèmia d'Operación Triunfo, a l'espera de la decisió de la cadena de televisió que s'havia de comunicar abans de l'abril. I ara la decisió ja es coneix i és que no tornarà a la televisió pública. D'aquesta manera el format queda lliure per altres televisions o plataformes interessades. Tot i això, una cosa està segura, i és que el format tornarà perquè, segons el mateix director de GES Music, Tinet Rovira, es neguen a donar per mort el format d'Operación Triunfo. Per tant, no ens alertem, Operación Triunfo segueix, però ara faltarà esperar a veure quin és el canal, doncs, que és l'encarregat de retransmetre-ho.
Quina gran expectació.
Doncs sí.
Gràcies, Núria.
Gràcies
a tu. Fins després, passen 2 minuts d'un quart de quatre. Ara ens posarem, ja veiem que tenim un dia polièdricament, des d'un punt de vista informatiu, molt intens. És a dir, tenim moltes coses al damunt la taula, molta manifestació, molta malabaró. En parlarem de tot plegat de seguida. Avui amb David Mejía, Jordi Manils i l'Oriol Vidal Barraquer. Serà de seguida aquí a Ràdio Estel. Aquí, com sempre, el tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita la laboratori Osmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Tot anirà bé.
amb Toni Marín.
I passen 4 minuts d'un quart de 4 i ja amb nosaltres l'Oriol Vidal Barreca. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Manils. Hola, Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
I David Mejía. Com estàs, David?
Molt bé, bona tarda.
Dia de molta manifestació, no? Per tot arreu, eh? Ara anirem fent petits salts d'una banda cap a l'altra, però així d'entrada, Oriol, tenim la cosa potent, eh?
Estan els ànims caldejats, sí. Patia sempre per venir aquesta hora després de les manifestacions. L'última vegada que vaig venir em vaig haver d'estar esquivant els mestres i professors per la via Augusta, sí. Perquè per si no arribava. Però sí, estan els ànims pujadets.
Déu-n'hi-do. Jordi, com estàs veient tot això?
Bueno, ens hem passat 2 anys sense poder pràcticament sortir al carrer. Jo crec que també hi havia moltes coses a dir, no?, d'aquests 2 anys que no hem pogut dir, i ara se'ns ajunta, evidentment, una situació de crisi, una guerra, i moltes coses, eh? Però també s'ajunta amb que feia molt temps que no sortíem. Feia molt temps que els moviments socials, que les entitats, que la ciutadania no podia sortir a protestar, i ara tenim aquesta sobremanifestació, no?, que ens manifestem a sobre. Ahir una amiga em deia: ens estem manifestant per damunt de les nostres possibilitats. Bueno, potser té alguna cosa a veure també això.
Bueno, deixa'm dir-te que l'expressió "m'estic manifestant a sobre" és graciosa, com a mínim.
Sí, sí.
No? Ja es va bé posar-hi un punt d'humor a tot això, no?
Doncs sí, la veritat és que sí. Però és evident que la societat està descontenta en molts àmbits, en diferents circumstàncies. El context és veritat que tampoc ajuda, no? El context de la invasió d'Ucrània a Rússia, amb tot el que implica això en el dia a dia de la nostra societat, més segons quines polítiques que estan duent a terme els nostres governs a diferents àmbits, i per tant, doncs, és veritat que també el portar 2 anys doncs, de pandèmia i amb dificultats per poder exercir aquest dret que tenim de manifestar-nos, doncs, suposo que també ajuda a que la gent doncs, ara doncs, tingui ganes de sortir al carrer i reivindicar doncs, les seves necessitats i les seves preocupacions, i per tant, doncs, bueno...
Ara ens hi posem. Deixem que comentem aquesta notícia que hem sabut fa només uns minuts, aquest pronunciament del Tribunal Constitucional rebutjant el recurs d'empara tant d'Oriol Junqueras com de Raül Romeva per la sentència de l'1 d'octubre. No? Ara estem esperant els recursos, no? S'han de resoldre encara els recursos de Bassa i de Forn, que són els últims que queden pendents. No? Voleu fer algun tipus de comentari? Voleu... El Jordi em fa cara com de...
No, cara de que me n'estic assabentant ara, perquè ara, ho estàs...
Va, és que fa pocs minuts, eh? Acaba de sortir fa un minut, sí.
Perdona que et pregunti, és que m'ha semblat veure el titular que el tribunal està dividit, que sí, hi ha vots particulars.
Sí, sí, Tribunal Constitucional dividit, sí. Falta molta informació. Ara hi ha hagut 3 vots particulars dels 9 emesos, efectivament, que han trencat aquesta unanimitat que en altres circumstàncies que havia presentat el Constitucional.
Això serà interessant de veure quins són els arguments darrere aquests vots particulars i cap on van, no? Per veure la resposta de l'Estat a tot el tema del procés. Ja vam veure amb la sentència de Trapero, no?, i a la cúpula dels Mossos, que hi havia interpretacions diferents des dels tribunals, no?, a veure aquest cop què passa.
Ja. David, vols comentar alguna cosa?
No, en qualsevol cas, els vots particulars sempre han existit amb les diferents sentències o diferents decisions dels tribunals en diferents àmbits i en diferents qüestions, però el que sí que és cert és que jo, com sempre faig, doncs, respecto a les decisions dels tribunals, respecto a les seves majories, i en qualsevol cas podré estar més o menys d'acord amb una sentència o amb una altra, segons el moment, però com a demòcrata doncs haig de respectar les decisions judicials.
Fa pocs minuts ha acabat la manifestació que ha congregat, segons les xifres de la Guàrdia Urbana, 7.500 persones al centre de la ciutat de Barcelona. L'objectiu, protestar contra la sentència del 25% de castellà a les aules. Ens acompanya el senyor Roger Castellanos. Senyor Castellanos, què tal? Bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Senyor Castellanos és portaveu d'Educació de la Intersindical. Com valora aquesta sortida, aquesta manifestació, senyor Castellanos?
Nosaltres valorem molt bé, molt positivament, no només aquesta manifestació, sinó totes les manifestacions que hi ha hagut arreu del territori. En el cas de Girona, per exemple, hi ha hagut més de 2.000 manifestants, també, i a part dels manifestants que han protagonitzat tant estudiants com treballadors de l'educació, també hem de parlar d'unes xifres de seguiment de la vaga que segons els nostres càlculs ronden el 40% d'aquelles persones que podien fer vaga. O sigui que pensem que, tenint en compte el cicle mobilitzador del qual venim i tenint en compte doncs, com està la situació política actualment, pensem que és una resposta molt positiva i molt contundent.
Com definirien vostès la resposta del govern de Catalunya?
Doncs nosaltres diríem que no hi ha resposta. És a dir, de moment el que ens hem assabentat és de, novament, unes intencions manifestades a través de la premsa, aquestes intencions de si una consulta per acabar fent un decret, tot això, són doncs, per nosaltres com una bomba de fum, una mica, per també segurament amb l'objectiu de desmobilitzar el dia d'avui. Nosaltres, la veritat és que no entenem quina és aquesta passivitat o aquesta manca d'assertivitat a l'hora de fer front a aquesta qüestió, aquesta situació que ens trobem, una sentència que està imminentment s'ha d'aplicar i que dinamita completament els fonaments de la immersió lingüística i, per tant, del model educatiu català. Per tant, la nostra valoració és que ara mateix no tenim una resposta en ferm i que la resposta que, en tot cas, ha pogut assabentar del departament a través de la premsa, doncs, en tot cas, una resposta ambigua, que no és clara i que no s'ajusta a les nostres demandes.
Hi haurà més manifestacions per aquesta qüestió, senyor Castellanos?
En efecte, nosaltres avui entenem que no és la primera mobilització, perquè hem d'entendre que la vaga convocada unitàriament dels 5 dies també recollia en el seu programa reivindicatiu la defensa de la immersió lingüística i la demanda de responsabilització per part del Departament d'Educació, i que, per tant, avui no estem manifestant-nos com una cosa nova, sinó que ens estem manifestant específicament per aquesta qüestió, i, evidentment, tampoc serà l'última de les mobilitzacions, sinó que esperem que sigui l'inici d'un cicle mobilitzador que darà molt més enllà de la comunitat educativa.
Que haurem d'afegir a la resta de dates en les que hi ha concertades aturades, no?, per part del sistema educatiu, no?
Sí, clar. Nosaltres, el nostre objectiu és que aquesta defensa de la immersió lingüística, que parteix, al nostre entendre, d'un consens social, doncs també s'ha de reflectir en un consens polític i sindical, i per tant entenem que això s'ha de reflectir en majors i més mobilitzacions que s'han d'anar duent a terme, i veurem doncs amb quina contundència aniran prenent la forma, no? O sigui, si seran noves vagues o seran noves mobilitzacions, en qualsevol cas nosaltres no renunciem a res, perquè entenem que això és un fet històric i que està en joc un model que no s'ha arribat a aplicar mai, és cert, però que ara es podria arribar a institucionalitzar doncs, la seva renúncia completa.
Molt bé. Senyor Castellanos, li agraeixo molt, que hagi estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Passi bé, bona tarda. És el portaveu d'Educació de la Intersindical, Roger Castellano. Jordi Manel, què t'està semblant, això?
Bueno, tot el suport, diguéssim, a la gent que es mobilitza en defensa del model educatiu català, del model d'immersió lingüística, que és un model d'èxit, que és un model que genera convivència, que genera cohesió social. No sé si era potser necessari o oportú ajuntar els dos processos mobilitzadors, és a dir, la vaga dels docents que hi ha hagut la darrera setmana, les diferents jornades de vaga, per les condicions en les que es veuen obligats a treballar, calendari, currículum, ràtios, retallades, etc. Ajuntar-la amb aquestes mobilitzacions d'avui, no sé si era convenient ajuntar-les en el temps o no, no sé si això millora o empitjora l'afluència de gent o la simpatia amb la que és percebuda aquesta mobilització, però en tot cas tot el suport a la legítima reivindicació que fan. I en qualsevol cas, jo no sé què espera el conseller Cambray per plegar. O sigui, el conseller Cambray s'ha posat en contra de tota la comunitat educativa per diversos motius i des de molts punts de vista i òptiques diferents, ha donat una resposta absolutament insuficient a les diferents crisis que té el seu departament. I avui l'última ja ha estat aquesta patutxada dels diputats d'Esquerra fent-se la foto i els de Junts per Catalunya no presentant-se i un conseller de Junts per allà al mig que s'havia perdut. És un desastre la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi, i algú ha de rendir comptes. I si no dimiteix el senyor Cambray per voluntat pròpia, doncs potser el president aragonès l'ha de cessar. Jo crec que urgentment per solucionar aquesta situació.
David Mejía, com veus tota aquesta situació?
Bé, a veure, jo comparteixo algunes de les coses que ha dit el Jordi, altres no les comparteixo, òbviament. Comparteixo que com està gestionant aquesta qüestió educativa en general, no només el tema de la immersió, sinó el tema de les diferents mobilitzacions al govern, doncs no està sent l'adequat. Veiem un govern dividit, avui ho hem vist amb aquesta foto, i veiem un govern també que intenta passar la pilota sempre als centres docents, al professorat, quan realment un govern el que ha de fer és governar, i per tant no només governar sinó també escoltar, és a dir, les diferents reivindicacions. Després, òbviament, es prendran les decisions necessàries, però el que estem veient és que precisament el govern de la Generalitat no està escoltant en general les reivindicacions de la comunitat educativa. En qualsevol cas, aquí sí que discrepo amb el Jordi, doncs jo no crec que el model educatiu català doncs sigui un model d'èxit, sincerament. Jo aposto, i sempre he apostat, per un model trilingüe, perquè crec que és el millor per l'escola pública catalana, és el meu punt de vista. Respecto, òbviament, que hi hagin persones, que hi hagin docents, que hi hagin professionals que reivindiquin aquest model, però no és el meu. I el que també crec és que, en fi, la gestió que està duent a terme el conseller d'Educació al respecte de les diferents preocupacions de la comunitat educativa, doncs no és la correcta, i crec que hauria de dimitir. I crec que el senyor Aragonès, doncs, efectivament, hauria de veure que no té al capdavant de la conselleria la millor persona per poder gestionar i per poder realitzar doncs la seva feina.
I com ho veu, tot això, l'Oriol Vidal Barraquer?
Bueno, dos grans blocs. Estic d'acord amb el Jordi, que la solapació de les dues reivindicacions, la de la llengua i la de les condicions laborals, no? I educatives que reivindiquen els sindicats, potser desdibuixa sobretot la reivindicació d'avui, no? Perquè està com en un sàndwich entre dues jornades de mobilització sobre els altres temes, per tant el desdibuixa una mica. Jo no crec que ara sigui un moment perquè Cambray dimiteixi. És a dir, crec que dimitir enmig d'una vaga i d'un procés de negociació no seria una notícia. És molt fàcil demanar la dimissió del conseller. I recordem que és el conseller que està intentant fer canvis amb més o menys encert, probablement amb menys, ja ho dic, però en un col·lectiu que, com a col·lectiu molt sindicat, té una tendència a la protesta i a la vaga alta. Per tant, jo, vaga igual a dimissió de conseller, jo amb això no hi estic d'acord, diguéssim. I probablement ell ha de fer molts canvis. I ara el David deia que no està d'acord amb el model, que el model d'immersió lingüística, és a dir, que el model educatiu català sigui d'èxit. Jo tampoc, per motius molt diferents al teu, diguéssim, perquè, és a dir, és un model que, com estem veient per la realitat de l'ús social de la llengua, no garanteix el coneixement i l'ús del català per part d'una part molt important de la població. La resposta a això, i el problema principal que jo identifico en el model educatiu a Catalunya, evidentment no és el trilingüisme així pel boc gros, ni el 25% així pel boc gros marcat des dels tribunals, no? Jo sempre he pensat en aquest tema que la resposta de la Generalitat hauria de ser una altra, no aquesta que està intentant fer d'amagar la pilota i si són els mestres. És inspecció a tope perquè el 75% restant es compleixi, que no es compleix allà on s'hauria de complir. I en el fons, mira, fins i tot és una oportunitat aquesta sentència perquè a les escoles d'entorns no catalanoparlants es faci educació en català, que és el que no passa avui en dia. Per tant, aquesta és la meva visió.
Dues paraules demanades, primer el Jordi i després el David.
Sí, a mi m'agrada que quan hi ha vagues d'aquestes importants hi hagi un sector de la població que descobreix que efectivament els sectors on més mobilització hi ha, amb més consciència col·lectiva, són els sectors que aconsegueixen millors condicions laborals i que aconsegueixen oferir un millor servei públic, en aquest cas. No és casualitat, això. És a dir, no és que els mestres protestin molt, és que tenen unes condicions determinades perquè tenen una consciència col·lectiva i es mobilitzen quan cal. I si això passés en tots els sectors, doncs potser otro gallo no es cantaria. Els costos de fer vagues són evidents, eh? Cada mestre ha perdut de l'ordre de 500-600 euros aquest mes si ha secundat les 3 jornades de vaga. Estem tots disposats a perdre 500 euros per lluitar pels nostres drets? No ho sé, cadascú s'haurà de fer la pregunta a si mateix. I en qualsevol cas, jo no crec que el conseller hagi de dimitir perquè li hagin convocat una vaga, ni molt menys. Jo crec que el conseller ha de dimitir perquè ha estat incapaç de reaccionar en aquesta vaga i a les demandes que se li plantegen. O sigui, el conseller no va rebre els representants sindicals, els representants de les docents, després de la gran manifestació del primer dia al Jardinet de Gràcia. Els va rebre en un passadís durant 10 minuts, no els va escoltar ni tan sols les demandes i els va fer fora, diguéssim, de males maneres, no? I a dia d'avui encara no ha donat cap resposta a la plataforma de reivindicacions que s'ha presentat en nom de tots els sindicats i de la immensa majoria de la comunitat docent. Per això ha de dimitir, perquè l'actitud que ha tingut el conseller és no donar resposta, no donar la cara, i a més tenir una actitud prepotent que, diguéssim, que el que està fent és atiar encara més el conflicte.
Sí, efectivament. És a dir, el conseller no ha de dimitir per aquesta vaga. El conseller ha de dimitir per com ha gestionat tot aquest procés i en el que s'ha realitzat diferents moviments, diferents vagues, i en el que doncs, aquest diàleg que hauria d'haver-hi entre qualsevol govern i les comunitats afectades al respecte d'una situació concreta, doncs no ha existit. I després, me n'alegro que es digui que la immersió lingüística no és un model d'èxit, perquè si mirem cap enrere... És a dir, jo sé que són per qüestions diferents,
sí que ho és,
a les que, a les que jo penso. Però,
ho seria si s'apliqués, però no s'aplica.
Però me n'alegro que es digui que no és un model d'èxit, perquè durant molts i molts anys hem estat escoltant la cantarella de que la immersió lingüística és el model d'èxit, és el millor model educatiu que podria haver-hi, i per tant que es reconegui que no és un model d'èxit, doncs s'acorda sí, no les paraules...
Però no facis, no facis trampa. No. És a dir, que
jo... Jo no ho he dit, eh? Jo sempre ho he dit.
Però que jo hagi dit abans que el model educatiu català en els temes de llengua no em sembla d'èxit perquè no garanteix la utilització del català, no té res a veure amb quan tu dius que el model d'immersió lingüística no és un model d'èxit, no. Perquè partim de concepcions molt diferents. I el Jordi ha dit, no, sí que és un model d'èxit. Ho seria, com a model teòric és molt exitós. El que passa és que no s'està implantant...
Si voleu, us explico com funciona la immersió lingüística en un municipi com Badia del Vallès, que el coneixo en primera persona, i veureu que és un model d'èxit. Veureu com la gent que ha pogut estudiar amb el model d'immersió lingüística a Badia del Vallès té una realitat socioeconòmica a dia d'avui que la gent que no va poder estudiar amb el model d'immersió lingüística no ha aconseguit.
Bueno, poder aquesta realitat però seria...
Però és veritat que no s'està aplicant. És a dir, que hi ha molts entorns on seria molt necessari que s'apliqués, on no s'està aplicant. I si em permets, Toni, recuperant una cosa que has dit abans deies, no, m'agrada que la gent descobreixi que les vagues serveixen. Jo no he descobert res. És a dir, que els alts nivells de sindicació i que la mobilització dels treballadors serveix per aconseguir millores en les condicions laborals dels col·lectius altament sindicats, efectivament, jo li m'unllum. Ara, has afegit una cosa, dius, no, és que en els col·lectius altament sindicats es aconsegueixen millors condicions laborals i millor servei públic. Al tanto, frenem, perquè la feina dels sindicats, com he dit moltes vegades en aquest programa, des del meu punt de vista, no, és que és la que és. És garantir o millorar o de defensar els drets laborals dels seus sindicats, i això no té per què coincidir sempre amb el millor resultat òptim de cara al servei públic.
Normalment no molt lligat, per exemple, amb les vagues de sanitat o amb les vagues d'educació. En aquesta mateixa, per exemple, el que es demana, una de les coses que es demana és que es redueixin les ràtios. Una altra de les coses que es demana és que s'incrementi el suport a l'educació especial. Tot això, al final, tenir més professionals i tenir professionals millor formats reverteix en una millor...
Sí, però és que no només...
Sí, però és cert que un sindicat, i no li reclamo que ho faci perquè no ho ha de fer, no es mobilitzarà mai només per temes que no tinguin a veure amb les condicions laborals dels seus sindicats.
És que mobilització, entenem mobilització com a vaga...
I per tant, el discurs que fan tots els sindicats de la funció pública, i és normal que el facin, de que el seu paper és defensar la qualitat dels serveis públics, jo m'agrada posar-li sempre un asterisc, perquè no és veritat, perquè l'interès i la feina dels sindicats és defensar les condicions laborals, i això no sempre implica un millor resultat òptim pels serveis públics.
Volies dir alguna cosa, David?
Jo, en aquest cas, estic d'acord amb el que diu l'Oriol, és evident, no sempre els resultats que busquen doncs, un sindicat d'una funció pública determinada sigui el millor pel conjunt de la societat. Això és evident, i respecte a l'èxit o no de la immersió en un municipi com Badia, doncs jo crec, sincerament, que aquest èxit potser seria molt millor si hi hagués un altre model, que pot ser un model trilingüe, que, insisteixo, és el model que s'utilitza en molts centres concertats o privats i que, doncs, que molts d'aquests que reivindiquen un model d'immersió lingüística porten els seus fills amb un altre tipus de model. Per tant, significa que potser aquest sí que seria un model d'èxit.
Avui és un dia complicat, eh? És un dia complicat perquè hi ha molts temes dels que m'agradaria conèixer la vostra opinió, però realment serà impossible parlar de tots. Em permetran que m'avanci el que passarà després de les 4 del programa, que crec que és molt, molt interessant, perquè ahir el president de la PIMEC, el senyor Antoni Cañete, va denunciar la situació per la qual poden travessar 50.000 petites i mitjanes empreses que ha arribat el moment d'haver de fer front als seus eros i que no tenen diners per pagar-ho. En parlarem després de les 4 de la tarda d'això. Si vostès volen intervenir d'alguna manera, lògicament els seus testimonis seran benvinguts. Els avanço ja que, d'altra banda, també saludarem al representant de la UGT, el senyor Carlos de Pablo, que és secretari de Política Institucional de la UGT, justament per aquesta altra convocatòria que a les 6 de la tarda tindrem als carrers, i que, a més, incorporarem el testimoni de la directora general de Transports i Mobilitat del Govern de Catalunya, la senyora Mercè Rius. Serà interessant també per veure fins a quin punt el tema del transport i la mobilitat està garantit en aquest moment en el que tots aquests titulars que estem comentant conviuen amb aquesta por al desabastiment que sembla comença a situar-se en alguns aspectes de la nostra societat. A tot això, hem de, lògicament, situar les declaracions que aquest matí ha fet al respecte al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, qui s'ha mostrat convençut en el Congrés dels Diputats que el seu executiu assolirà un acord amb el sector del transport aquesta setmana per aturar la vaga i ha promès que donarà una resposta equitativa i basada en la justícia social als efectes de la guerra sobre l'economia espanyola. A tot això, aquest matí, doncs hem vist, d'aquí una estona parlarem amb els taxistes, transportistes, marxes per tot arreu, en fi. Quin panorama, torno a dir, eh? Com veieu el tema del transport, el que està passant?
Déu-n'hi-do. Sí, hi ha molts temes, eh? Amb el transport en concret, Toni, jo crec que hi ha una part de conflicte real i una part de conflicte instrumentalitzat. És a dir, que els transportistes, amb aquesta situació derivada de la pujada dels preus de l'energia i augmentada exponencialment per la situació de la guerra a Ucraïna, tenen motius per queixar-se, i tant. I que el govern d'Espanya ha de donar respostes, i tant. I deixa'm dir que jo crec que Pedro Sánchez està trigant massa. Crec que Pedro Sánchez hauria d'haver donat ja una resposta i no allargar-la fins al final de setmana. De totes maneres, el que estem veient amb aquesta vaga de transportistes també és que hi ha una instrumentalització per part de determinades plataformes sorgides de les xarxes socials a l'entorn de l'extrema dreta i que no s'amaguen de ser plataformes que donen suport a l'extrema dreta, que estan agitant aquesta mobilització contra el govern i que el seu únic objectiu, i de fet ho expliciten obertament, no se n'avergonyeixen, és fer caure el govern. Llavors, jo crec que hem de discernir bé quan una mobilització té unes finalitats legítimes i qui demana aquests canvis, de quan aquesta mobilització s'utilitza com un instrument polític, no? I amb això jo crec que amb els transportistes hi ha una solució molt senzilla, no? Que és que cap transport es pugui pagar per sota del preu que costa fer aquest transport. Això és molt senzill. I aquesta vaga no s'hauria de fer contra el govern, s'hauria de fer contra les patronals, que són les que estan pagant per sota del preu de cost del transport. Però és que resulta que són aquestes patronals les que convoquen una vaga contra el govern. I aleshores li comencem a veure les costures a tota l'arquitectura que hi ha aquí darrere. Les patronals convoquen una vaga contra el govern per protegir-se de que elles mateixes són les que estan pagant per sota del preu de cost en els seus treballadors autònoms, que són suposats autònoms, però són falsos autònoms perquè només treballen per un sol pagador i estan lligats a les condicions que els imposa aquest pagador, i aquí és on tenim realment el quid de la qüestió, no? Per tant, és una qüestió molt enrevessada, molt complexa, que no és tan fàcil com que el govern baje los impuestos. No és així.
Qui vol seguir?
Home, no és tan fàcil, però seria una bona solució, la veritat, perquè...
I quins serveis públics tenim? Però comencem a parlar a la gent com a
adults.
Parlem-li a la gent com a adults. I dos, quins serveis públics... Baixem els impostos, no pot ser la solució per tots els conflictes.
Quins serveis públics tancarem arrel de la pèrdua d'activitat econòmica per culpa de l'augment del cost dels transports? És a dir, que pringaran els ingressos públics, és evident. Poden pringar perquè redueixes una mica els impostos per intentar reduir l'impacte a l'augment de preus, o per el que això produirà en l'activitat econòmica, que és reduir-la. Perdona, David, que m'he colat.
Estic d'acord amb el que dius. Però, en qualsevol cas, vull dir, no, la solució no serà baixar els impostos? Doncs sí, serà baixar els impostos. De fet, si veiem la resta o molts dels països europeus quines són les mesures que estan adoptant al respecte d'aquest augment del preu, per exemple, del gasoil, doncs és abaixar els impostos. I, a més, vull recordar també que Espanya és un dels països, per no dir el que més, que el preu que nosaltres paguem, que el ciutadà paga quan va posar gasolina, és la meitat, quasi bé, en impostos.
Ni mucho menos, David.
Per tant,
mucho menos.
I després, home, a mi em fa gràcia, sincerament, em fa gràcia que es parli d'instrumentalització de segons quines manifestacions i que ho digui a sobre gent que prové de l'esquerra, que si hem de parlar d'instrumentalització, doncs parlem aquí de tot arreu. Dubto, sincerament, que totes les persones que es van manifestar aquest cap de setmana, per exemple, a Madrid, del camp i de la zona rural, siguin persones de l'extrema dreta.
No he dit això en cap moment.
No, ho dic perquè...
Sí, és que crec que el tema de la instrumentalització, de la patronal... al final, el problema és, crec que és més senzill. És a dir, s'han disparat els preus de l'energia... Això afecta claríssimament als transportistes.
A tothom.
Sí, exacte, acaba afectant a tothom, però els primers que ho noten, diguéssim, són els de la logística, els que han d'omplir la benzina per poder transportar les coses d'una banda o l'altra, i al final això acabarà repercutint en tots els consumidors. Llavors, si per aquí al mig Vox se n'aprofita, si per aquí al mig les patronals... No, escolti'm, i tenim un problema importantíssim com a país, de fet com a continent, amb els preus de l'energia... Estic amb el David, que una de les mesures que pot prendre l'administració en aquest sentit és intentar reduir l'augment de costos per la via de la palanca que té dels impostos. Veurem quina proposta fa Sánchez, perquè al final sembla ser que estan treballant una proposta que no ha vist ningú per intentar acontentar tothom i rebaixar l'impacte. Però, és a dir, ni patronals, ni extrema dreta, ni res de tot això. És a dir, hi ha una guerra a Ucraïna, s'està reduint l'accés a l'energia, vaja, pujant els preus.
Avui és més difícil de moderar aquesta tertúlia, perquè tothom vol dir... En Jordi fa una bona estona que té la paraula demanada. Havies de ser molt breu?
Sí, molt breu.
Li deixes,
breu.
Jordi? Vinga, molt breu. A més, el Jordi és el telèfon.
Són mesures que, vull dir, uns les podem creure o no, però en aquest cas concret, en un moment excepcional, doncs un govern estigui o no d'acord amb baixar o pujar impostos, amb la seva filosofia i amb la seva ideologia, crec que en aquest moment actual, doncs sí que hauria de replantejar-se què és el que ha de fer.
Sí, és que no és una qüestió que estiguis d'acord o no en pujar o baixar impostos. Amb el tema de la factura elèctrica, per exemple, s'està proposant baixar els impostos d'una forma temporal i puntual per pal·liar la situació urgent que tenim ara. I jo no dic que no, dic que no pot ser la resposta baixar impostos. De fet, no és veritat que Espanya sigui el país ni el que més ni un dels que més impostos cobra en el gasoil. Estem a la mitja europea. I tenim tres tipus d'impostos diferents, és igual, ara no avorrirem això, però no cobrem molt més que altres països, això no és així. I en el gasoil professional menys, perquè està bonificat. Però jo el que dic és que no pot ser la resposta, és a dir, perquè no ens plantegem en comptes d'això, anem a veure quants beneficis estan obtenint les principals empreses energètiques a costa, ja no dic els beneficis ordinaris de l'any passat, ara, a costa d'aquesta pujada de preus, quins beneficis extraordinaris estan obtenint les quatre o cinc grans empreses energètiques d'aquest país. I aquests beneficis extraordinaris tindran algun tipus de gravamen extraordinari o no?
Però és que tu em parles de resposta, però jo et parlo de solucions. És a dir, ha de ser l'única solució... Ha de ser l'única solució a baixar els impostos? No ha de ser l'única solució. S'ha de mirar i s'ha de buscar respostes per veure què es fan amb aquestes grans empreses, doncs, que potser sí que treuen benefici en una situació com aquesta? També. Però una cosa és complementària a l'altra totalment.
Aquest matí hem vist una manifestació de taxistes. No sé si ho han vist. 300 taxis, segons la Guàrdia Urbana, han tallat la ronda litoral. L'amenaça de que si no s'atén les seves reivindicacions, potser tornen a la Gran Via de Barcelona, i la sorpresa que hem tingut nosaltres quan hem descobert que el portaveu del sindicat del taxi de Catalunya és un col·laborador d'aquest programa, el Cristian Navarro. Bona tarda, Cristian.
Bona tarda, Toni.
Déu-n'hi-do com estan les coses, no?
doncs sí. Bueno, jo penso que estem vivint una situació molt complicada a nivell de tot el país, ja ho sabem, de tots els sectors, però el sector del transport l'estem patint molt, 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 molt en primera persona amb aquest punt d'inflació tan desbocat que tenim.
Què és el que demanen a dia d'avui els taxistes de Barcelona aquest matí tallar la ronda litoral?
Nosaltres el que hem demanat avui, hem fet una marxa lenta des de l'aeroport de Barcelona fins al Parlament de Catalunya, i el que demanàvem al govern de Catalunya era, doncs, impulsar, diguem-ne, un pla de xoc o una partida pressupostària d'ajuda directa al sector del taxi, degut, doncs, ja dic, a aquest augment de costos tan bèstia que estem tenint. Nosaltres xifràvem un 50%, l'augment de, del combustible en l'últim any i un 10% la resta de partides dels costos d'explotació. Recordar que el sector del taxi no ha tingut cap ajuda directa com a sector, sí les ajudes estatals a nivell d'autònoms, però no directa com a sector, i ara mateix pues, bueno, en una situació de cap tipus de recuperació econòmica, perquè seguim facturant un 50% menys que abans de la pandèmia, i amb un augment de costos d'explotació d'un 50-60%, doncs bueno, l'activitat cada cop és menys viable.
Cristian, de què depèn que us situeu o no a la Gran Via? Què és el que ha de passar?
Bé, a veure, nosaltres, per moments, jo parlo de la nostra organització, Vull dir que des de la nostra organització, de moment, volem ser prudents. Avui ens hem reunit amb els grups parlamentaris. Els grups parlamentaris, primer, estan esperant a veure quin moviment fa avui el govern. Avui tenim una reunió aquesta tarda al Comitè Nacional del Transport, amb el qual nosaltres estem representats a través d'AmTaxi, la nostra federació nacional, amb la ministra de Transports, i veurem a veure quin tipus de mesures surten. Si les mesures que surten avui d'aquesta reunió no són satisfactòries, sí que els grups parlamentaris s'han compromès a impulsar aquest debat dintre del Parlament, i el grup d'Esquerra Republicana, que, com bé sabeu, presideix la Generalitat, sí que s'ha compromès a portar directament al Departament de Transports per mirar impulsar alguna mesura, o per almenys aprovar aquesta partida pressupostària, no? I després ja veuríem com articulem aquesta ajuda directa, no? Per tant, tenim el compromís, estem satisfets i creiem que no acabarem a Gran Via.
Molt bé. Què amagat tu tenies, això, Cristian?
No, escolta, no. Normalment, ja sabeu que, bueno, quan vinc a participar amb vosaltres és un ambient més catxondo, no?
Sí, està bé. Però, està bé barrejar-ho tot, a més, d'altra banda. Està bé.
Sí.
Cristian, espero veure't ben aviat. Moltes gràcies, una abraçada.
Perfecte. Toni, a vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda. És el Cristian Navarro, portaveu del Sindicat del Taxi a Catalunya. Vaja, que és que mires la realitat i realment és que està tot arreu, O sigui, realment tenim un moment brutal. Per què no fem referència al tema de la zona a baixes emissions. Ho dic perquè avui l'Ajuntament ha respost, ha dit que prepara tota una bateria, crec que era aquesta l'expressió, ara us puc confirmar exactament tal qual ho han dit, d'al·legacions a la resposta, una cadena de recursos contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava la zona de baixes emissions. No? D'entrada presentaran recurs de cassació al Tribunal Suprem, tant el Consistori Barceloní com la Generalitat tenen un termini de 30 dies i els seguiran els dels altres 4 municipis afectats a mesura que vagin rebent les sentències contra les seves ordenances. Jordi, en aquest cas, al·lusió directa, tema comuns, no? Com estàs seguint, com estàs vivint tot això?
Bé, em sembla una barbaritat el que està passant, que s'anul·li la zona de baixes emissions, em sembla un contrasentit, com tants altres, que ens està sorprenent la justícia d'aquest país últimament. Recordar que la zona de baixes emissions, perquè alguns l'estan utilitzant malintencionadament, no és cap invent ni dels comuns ni de la Colau, és un acord de ple de l'Ajuntament de Barcelona sense cap vot en contra, és a dir, amb tots els partits més o menys d'acord en aquesta política, que després es va acordar també amb el govern de la Generalitat i que, per tant, és una política de país i que compta amb el vistiplau del govern de l'Estat amb la immensa majoria dels grups parlamentaris d'Espanya. Per tant, no és un invent de 4 hippies, sinó que és una política de país amb el suport del govern de l'Estat. És una política que està ajudant a reduir una situació gravíssima, que és que tenim 1.000 morts a Barcelona cada any per afeccions respiratòries probablement provocades per la contaminació que respirem a la ciutat, no? I per tant, l'última dada que dono. Hi ha 300 ciutats que tenen zona de baixes emissions a Europa. 300. Les principals ciutats d'Europa totes tenen zona de baixes emissions. I aquí ja vam veure amb Madrid Central en el seu moment, i ara ho veiem amb la zona de baixes emissions de Barcelona, sembla que la justícia s'encaparra en anar marxa enrere i en combatre els consensos científics que diuen que hem de començar a prendre mesures serioses per combatre la contaminació que tenim. Hi ha més de 200 científics que han firmat un manifest dient que això és una barbaritat el que està passant, i per tant es pot fer politiqueo, perquè això no és política, es pot fer politiqueo dient que la zona de baixes emissions perjudica i no sé què. Però la zona de baixes emissions salva vides. anul·lar la zona de baixes emissions causarà morts. I això és així.
Deixeu-me que faci només una anotació, i ara, evidentment, ahir va ser molt interessant perquè vam estar parlant d'aquest tema al programa i vam portar d'entrada un periodista mediambiental, com és en Jordi Vigues, i després una persona portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. El que ens va sorprendre, de veritat, és que celebraven l'anul·lació de la zona de baixes emissions perquè no la veien lo suficientment ambiciosa. I deixeu-me que digui que van posar un parell d'arguments al damunt la taula que jo me'ls escolto amb molta atenció. Per què et fan comprar un cotxe? Si tu potser amb aquell cotxe l'agafes un dia a la setmana, un cop cada 15 dies, és aquest cotxe el que s'ha de substituir, o potser hauríem de començar a parlar d'altre tipus de mesures, més com un peatge urbà, posant-ho per exemple.
És que aquí vaig, és a dir... Jo no sé si el tribunal està fent grans marxes enrere amb el consens de que s'han de salvar coses, és a dir, tinc la sensació que qui ha recorregut això ha trobat arguments jurídics que han convençut el tribunal, perquè l'aplicació de fer-ho no deu estar tan ben feta jurídicament com ens pensàvem, no? Jo pensava que no hi havia d'haver-hi cap problema, però entenc que si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha trobat arguments perquè no és perquè els senyors magistrats del tribunal els empipi versar a canviar el cotxe, que no crec que tinguin cap problema per canviar-se el cotxe per venir a Barcelona. Bueno, sincerament, és dir, probablement l'aplicació a la zona de les emissions té problemes jurídics, i després jo estic amb això que comentaves tu. Jo ens estem inventant la zona de baixes emissions. No he vist grans estudis del gran impacte que hagi de tenir, i en canvi el que sí que veig per Europa cada vegada que hi vaig és que les grans ciutats el que tenen és un peatge de congestió on els cotxes no entren, redueixen drasticíssimament l'accés de vehicles rodats, i la cosa va molt millor, perquè aquí l'estratègia que estem fent, que és més de llarg termini, més gradualista, dius que en farem la zona de baixes emissions i retirarem uns quants cotxes. Després farem una estratègia urbana que és empipar al màxim el cotxe, cosa que em sembla molt bé, no?, per desincentivar l'ús del cotxe. Escolta'm, la millor manera de desincentivar-ho és 5 euros per entrar a la ciutat, i ja veurà com la gent no vindrà. I si és tan urgent i si és tan terrible, i ho és, i hem de prendre mesures tan contundents, prenguem-les.
David.
Posar 5 euros per entrar a la ciutat...
Són 2 i mig.
En qualsevol cas, el que s'hauria de buscar també són alternatives per tota aquesta gent que ha de venir a Barcelona...
De Montgat, saps? No. És una broma, home.
Per mi, en concret, però crec que també s'haurien de buscar alternatives. És a dir, està bé que evolucionem en aquest sentit, però bueno, crec que l'estudi i el projecte ha de ser molt més ampli. Però en qualsevol cas, jo també estic en contra del politiqueo, Jordi, però de la mateixa manera que estic en contra del politiqueo, estic en contra també del populisme. I hi ha moltes vegades que, segons quins discursos, doncs, es toquen, no? Es toquen el politiqueo i el populisme. I en qualsevol cas, més enllà dels projectes per anar cap a una direcció concreta, que crec que la podem compartir tots plegats, el que sí que hem de veure és els afectats d'aquestes situacions de les persones que doncs, tenen cotxes des de fa molts anys, que precisament doncs, no, potser no tenen la possibilitat per canviar-se el cotxe, i que potser han estat sancionats per no poder-se canviar el cotxe. És a dir, que el problema va molt més enllà del fet de buscar una mobilitat més sostenible, sinó que també doncs, hi ha altres problemes que afecten a la gent amb pocs recursos, probablement, i que també se'ls ha de donar aquestes alternatives. I aquestes alternatives no sé si passaran per un peatge o no. S'ha de valorar també i estudiar el que s'està fent a la resta de ciutats europees, que és veritat que funcionen algunes d'elles, però també és veritat que potser les circumstàncies de segons quines ciutats no són les mateixes que les que podrien haver aquí.
Totalment d'acord, i crec que el peatge és una mesura a seguir analitzant. S'ha analitzat pel dret i pel revés, i si els professionals han optat per la zona de baixes emissions abans d'arribar al peatge, doncs...
Els polítics,
no?
No. Els professionals que tenia el Toni defensaven el peatge,
no? La Plataforma per la Qualitat de l'Aire, que és una plataforma a la que jo respecto i admiro moltíssim, aposta per això, però hem de valorar, diguéssim, molts elements diferents, i si ja hi està havent una certa contestació, una certa protesta, i alguna part amb raó d'alguna gent doncs, que veu que la seva capacitat econòmica no li permet renovar-se, diguéssim, per seguir treballant a Barcelona amb la zona de baixes emissions, imagineu-vos amb el peatge. Però només una dada i acabo, Toni. Entre el districte amb menys renta de Barcelona i el districte amb més renta de Barcelona, hi ha una diferència de pràcticament el 70% de qui disposa de vehicle privat. És a dir, en el districte amb menys renta de Barcelona, només un 18, si no m'equivoco, ho estic dient de memòria, crec que és a l'entorn d'un 18% de la gent té cotxe. En el districte amb més renta de Barcelona, el 80% de la gent té cotxe. Això potser ens indica, d'alguna manera, que això que diem de que la zona de baixes emissions va contra la gent més pobra no és veritat. És que la gent més pobra ara mateix no té ni cotxe a Barcelona.
Però només estem parlant també de la Barcelona, però no de la gent que ve a Barcelona. No,
i és evident, i és evident que per entrar a Barcelona, la teoria és que hi ha transports públics, sí, que han de funcionar bé,
teoria,
i si no funcionen prou bé, sabeu que les competències d'això són de la Generalitat, oi?
Ho dic, sí, perquè, sí. No,
les inversions en infraestructura són de l'Ajuntament
de Barcelona.
No estic culpant l'Ajuntament de Barcelona.
També.
Sí, exacte,
es fa tot el debat entorn a l'Ajuntament de Barcelona com si aquí tot passés per una alcaldessa tot poderosa que gestiona l'univers.
No, i això tens raó, que és un error. I això tens raó, que és un error, perquè, com bé deies, la zona de baixes emissions té un concert amplíssim per tothom, no? I són tots els que en són responsables.
Que maco és el dia que la tertúlia continuaria, no? Estem a 30 segons de les 4, significa que hem d'aturar. Sabeu què em fa una mica de pena, avui? Que és el primer dia que no parlem d'Ucraïna a la tertúlia del programa. Tenim una actualitat tan bèstia avui al damunt la taula que els arguments ens han hagut de portar altres qüestions. La nostra mirada continua situada allà. De tota manera, demà seguirem parlant, lògicament, al respecte aquí al programa. David Mejía, Jordi Manils, Oriol Vidal Barraquer, sempre un plaer. Ha estat bé la tertúlia avui, eh?
Igualment.
Feu bé, eh? Moltes gràcies.
Bona tarda.
Fem una petita pausa. De seguida a les 4 i després més Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Fins ara.